Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que el govern estarà ben representat a la taula de diàleg, encara que no s'hi assegui Junts per Catalunya. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel, quan falta una setmana perquè es reuneixin les dues delegacions. Judit Caselles.
Aragonès torna a demanar als consellers de Junts per Catalunya que donin una oportunitat a la taula de diàleg i, si no veuen resultats, que se'n desentenguin.
En tot cas, el govern estarà ben representat, en qualsevol cas, perquè els consellers representen el conjunt de la institució, la delegació representarà el conjunt de la institució. Evidentment, m'agradaria que també l'espai polític de Junts veiés que aquest procés de negociació, encara que no hi creguin ni que, escolta'm, que s'ha d'aprovar.
Segons Aragonès, la trobada de la Moncloa i la Generalitat servirà per arribar a acords petits, però celebra que siguin primers acords i recorda que estan treballant per aconseguir la desjudicialització de la política, que diu s'aconsegueix tornant a la política allò que ha arribat als tribunals.
Gràcies, Judit. I el Congrés dels Diputats, Unides Podem, Esquerra, el PDeCAT, la CUP, Bildu, el BNG i Compromís demanen investigar les clavegueres mediàtiques. Aquesta petició es registra després que s'hagin publicat els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo amb el periodista Antonio García Ferreras, en els quals dona informació sobre comptes falsos de l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias. Els partits asseguren que volen saber l'abast d'aquestes pràctiques d'intoxicació. I canviant de qüestió, els sindicats, Comissions Obreres i UGT acusen a la Generalitat d'haver estat absent davant les dificultats que està provocant la inflació disparada a la ciutadania. Les organitzacions sindicals han reclamat un pla de xoc que inclogui un bo social de 150 euros per pagar les factures energètiques, així com la gratuïtat de tot el transport públic i també ampliar els beneficiaris de la renda garantida de ciutadania. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha detallat que les inversions socials podrien sortir del romanent pressupostari de la Generalitat, que és de 800 milions d'euros.
Tenim uns romanents suficients per poder començar a desenvolupar-les i no donar patades cap endavant. Ells, te deien, estan ajornant les reunions, estan allargant el procés de negociació com una resposta dilatòria per no dir un no, però efectivament, de manera efectiva, és un no a les propostes que estem plantejant damunt de la taula.
Javier Pacheco ha exposat que hi poden haver manifestacions sindicals després de vacances. Més qüestions. El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha convocat per el 8 de setembre el ple per debatre l'elecció de dos jutges del Tribunal Constitucional. Amb aquesta data, Lesmes esgota pràcticament el termini que acaba el 13 de setembre per a poder elegir els seus dos magistrats i renovar així el tribunal. A la convocatòria del ple, el president reclama als vocals que treballin ja en candidats que puguin assolir els 12 vots necessaris pel ple, fet que implica un acord entre el sector progressista i el conservador. I un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha permès desmantellar a Castellà del Vallès el primer laboratori de l'Estat creat específicament per a processar i tractar haixís a gran escala. En total hi ha 13 persones detingudes i s'han fet escorcolls a Sabadell, Vic, Granollers, Badalona i Santa Eulàlia de Ronçana. L'organització aprofitava la capacitat logística que havia creat al voltant del haixís per també rebre drogues sintètiques procedents de l'Amèrica del Sud i distribuir-les posteriorment arreu d'Europa. I acabem amb un apunt cultural. La cineasta i guanyadora d'un Os d'Or amb la pel·lícula El Carràs, Carla Simón, serà la pregonera de les festes de la Mercè de Barcelona. Aquest any se celebraran del 23 al 26 de setembre. Al febrer, l'Ajuntament de la capital catalana ja va donar a conèixer que la ciutat convidada del 2022 seria la capital italiana, Roma. Excepcionalment per la guerra ucraïna, també s'ha anunciat ja qui tindrà aquest mateix honor l'any següent. Kif serà l'estrella del 2023. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Dia mogut als despatxos del Girona, que ha de tancar sí o sí algunes incorporacions si vol afrontar el retorn a primera divisió amb garanties. La direcció blanquivermella està accelerant les negociacions per poder fitxar Jan Couto. El brasiler, propietat del Manchester City, ha jugat cedit a l'Sporting de Braga aquesta última temporada i podria tornar a jugar cedit a Montilivi per segona vegada després d'una molt bona temporada l'any 2021. El defensa seria el jugador perfecte per reforçar el carril dret dels de Mitchell i la seva cessió podria fer-se oficial abans que la de Tati Castellanos. També el Barça apreta per tancar aviat la incorporació del jugador del Chelsea, Azpilicueta, aquesta matinada. El futbolista espanyol no ha jugat amb el club anglès i això pot donar pistes que el seu futur està lluny d'Stamford Bridge. I acabem amb bàsquet. El Real Madrid ha fitxat el jugador Mario Ezonja per a les dues properes temporades. Ezonja fins ara militava a les files de l'Unix Kazan. El jugador retorna així a l'ACB després d'haver jugat al Barça entre les temporades 2012 i 2015 abans de fer el salt a l'NBA. El croat es converteix en la tercera incorporació del club blanc després de les arribades de Sergio Rodríguez Martínez i Zaran Musa. La notícia arriba el mateix dia que hem conegut que William Howard jugarà a la penya la propera temporada. El jugador, fins ara a les files de l'ASVEL Vilurban de Lió, signa per una temporada fins al 30 de juny de l'any 2023.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies de les dues i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de la una. Avui, a la nostra chaise longue, la darrera de la temporada, s'hi asseu una convidada molt especial.
Aquests darrers mesos ha triomfat a TV3 gràcies a Eufòria, l'exitós concurs musical que ha presentat amb en Miqui Núñez i que aquest cap de setmana ha fet trontollar el Sant Jordi. La barcelonina va començar a la ràdio, però ben aviat va fer el salt a la televisió de la mà de Jordi González. L'hem vist actuant a sèries de molta repercussió com a l'Internado i també al teatre. La nostra convidada d'avui també és la responsable, juntament amb en Roger Gual, de produir la sèrie documental, però amb categoria de reality, a Netflix, First Class, un programa en què mostren la vida d'un grup de joves, i no tan joves, barcelonins.
Yo vivo en un mundo muy frívolo, en el que tienes que fingir ser alguien que realmente no eres.
Nada, aparcamos por aquí.
¿No habéis ido nunca al campo, qué?
Sí, pero no con unas Gucci de 10 centímetros.
Mis amigos son realmente mi momento en el que yo decido ser quien soy yo de verdad.
Pero es que me da miedo caerme.
Todo lo que me viene a la mente lo voy plasmando.
No está muy bien la elección de tus colores para este cuadro.
Es que no sabe nada de arte la pobre.
Que no nos gusta hacer nada, que solo nos gusta estar tumbados y beber.
Marta Torné, actriu, presentadora i una de les creadores de la sèrie documental First Class. Bon dia, Marta.
Hola, guapa, bon dia.
Hem de dir-li a la Marta que ha fet tot el possible per estar aquí avui amb nosaltres. Marta, de debò que t'ho agraïm moltíssim, però sabem que per un imprevist d'última hora no ens has pogut acompanyar.
Sí, a més que jo visc al costat de la ràdio i que em anava...
Sí, ho sabem.
Però vaig arribar ahir de Madrid i com estava a final de juliol havia de fer coses de gestió i al final no he pogut estar al plató i em sap molt de greu i us demano disculpes.
No, al contrari, nosaltres agraïts perquè sabem que ho has lluitat fins al darrer moment. Ens feia moltíssima, moltíssima il·lusió acabar temporada en aquesta chaise longue aquí al matí a Ràdio Estel amb tu.
Moltes gràcies.
Perquè sabem, Marta, a veure això si ens ho confirmes. A veure, ens han xivat que, clar, tot va començar, aquí empezó todo, a Ràdio Estel, tot i que abans havies passat per Ràdio Nou Barris. És així, oi, Marta?
Jo estudiava producció i visuals, treballava una productora de postproducció de Publi i m'agradava molt la ràdio i vaig començar com a hobby. Llavors, jo soc de Nou Barris i vaig trucar a la ràdio, necessitaven gent per... Bueno, feia els matins als caps de setmana. Llavors, bueno, vaig liar els meus amics, que ningú de nosaltres eren professionals, però hi posàvem molta il·lusió, I llavors ja vam dir, ostres, intentem fer una mica un upgrade, no? D'anar a una ràdio que no sigui tan local, no? I llavors vaig trucar a Ràdio Estel, em vaig reunir, no me'n recordo qui era el responsable.
Mira, espera, ara ens ho estan xivant, però sembla que hi ha gent d'aquella època per aquí.
Sí, i llavors...
Santiago Ramantol? Sí? Et sona?
Sí. No ho sé.
Bé, en tot cas, vau trucar a Ràdio Estel, a la porta de Ràdio Estel, no, Marta?
Jo estava als platós anteriors.
Ah, tu estaves a Diagonal. O sigui, aquí, al comptes a Sants, no vas arribar a treballar.
Sí, vaig arribar i, a més, me'n recordo la sensació de dir, ostres, això sí que és un estudi de ràdio de veritat professional. I me'n recordo que fèiem un programa que es deia La Trobada, i me'n recordo la sensació de la primera vegada que teníem una trucada d'una senyora de Girona, perquè clar, estàvem a Ràdio Nou Barris i entre nosaltres trucava la meva mare, la mare del meu company, el meu cosí, i tot, perquè no teníem molta interacció, no? Sí. Perquè era molt més petiteta. Llavors doncs, vam anar a Ràdio Estel i, de fet, el Roger, que sí que me'n recordo del seu nom, que era el nostre tècnic, que treballava a la ràdio, que no era del nostre equip, que ens posava a la ràdio, ell feia les cròniques del trànsit al RAC, i ell s'anava de vacances i em va dir, vols fer tu les cròniques del trànsit? I vaig dir, ostres, això ja és paraules mayores. Ho havia de fer jo tot, les cròniques, connectava amb totes les emissores, vull dir que... una cosa em va portar a l'altra, i just després de lo de l'estiu del RAC,
sí,
és quan vaig entrar a City TV. O sigui que, sí, va ser molt, molt, molt important perquè passessin després altres coses, no?
Mira, el Roger Serra, ens diuen, el Roger Serra.
El Serra, sí. I tant.
I va anar tot rodat, i bé, i ara ets una de les persones del moment amb l'èxit d'Eufòria i alhora la docu-sèrie de Netflix, aquest... First Class, això com ho estàs vivint? Perquè a més és que s'ha trobat tot en el temps.
Se m'ha ajuntat tot i a més no havíem acabat el muntatge de la sèrie de Netflix que va començar Eufòria, no havíem acabat Eufòria i vaig començar una sèrie que encara estic rodant a Madrid. Vull dir que se m'han donat tres projectes, perquè a més estic en una sèrie que és Los Protegidos, que vaig fer fa molts anys.
Home, sí, clar.
Sí, ara han tornat a fer pues, això que està de moda ara, 2.0, i clar, amb un paper de prota, amb moltes sessions, i estic una mica que encara no he digerit tot. I el cap de setmana, a més, que vaig rodar divendres per la nit, vaig agafar una vep al matí perquè volia anar al concert, vaig tornar diumenge a Madrid perquè rodava el dilluns al matí, i encara no he digerit lo del Sant Jordi, perquè va ser...
Espectacular, no? Ara en parlarem, Marta.
No es pot explicar. Mm. És una passada.
Deia la Olga que, sens dubte, ets una de les persones del moment, que a vegades les coses doncs, passen a la vegada, no? Si ens centrem ara en First Class... Clar, t'has fixat que nosaltres ho hem presentat com una sèrie documental. A categoria Netflix us posen com un reality, no? Marta, de fet, originalment crec que s'havia d'anomenar El Talento de Vivir, no?
Sí, aquí vam tenir una mica de problema, problema entre cometes, però conflicte, perquè, clar, a més els personatges no s'hi trobaven còmodes amb el concepte First Class, perquè, clar, sí, és veritat que tenen un nivell de vida que potser és més alt de la mitjana, però no són milionaris, i a més no és una sèrie de milionaris que estan tot el dia de festa, no? És un grup d'amics real que tenen les seves carreres professionals de gran majoria i de molt d'èxit i que disfruten molt de la vida i és molt hedonista i molt inspirador de dir, escolta, a vegades ens hem de relaxar una mica i deixar-nos anar i disfrutar i tenir un homenatge a l'amistat, no? Però clar, això de Netflix va néixer al març de l'any passat, ens van comprar el projecte en qüestió de setmanes. Jo, a més, ens vam... O sigui, jo me'n recordo que quan ens van dir, vale, vinga, va, ho fem. Jo deia, però si és que encara no els he convençut, no sé com està davant de la càmera.
Tu tenies la idea, no? Tenies la idea ja al cap, però...
Sí, no m'esperava que fos tot tan ràpid.
Clar,
vaig deixar de dormir bé durant molts mesos. Me'n recordo que vaig acabar a les 5 del matí i jo, ostres, i com rodarem això? I com farem això? O sigui, va ser una mica... ficar-nos en una situació molt complicada, però que al final ha sortit... Jo estic molt contenta d'haver fet un projecte... El reality està molt associat o a personatges molt famosos o a també una mica, com dir-ho, mal rotllo, engany, discussions... una mica més vísceres, no? I aquí, des d'un principi, van respectar Netflix que fos un projecte blanc, que no hi ha trampa i que tot el que es veu és veritat i que fugíem del mal rotllo i de simplement, doncs això, retratar com viu aquest grup de gent. I la veritat és que bueno, d'un-hi-do, jo estic molt contenta.
Escolta, i teniu audiències ja, no? Marta, o no?
No, tenim la setmana que ve la
reunió. Vaja.
Perquè deixen passar uns dies, que són crec que 28 dies, el dia que tenim la reunió respecte a l'estrena, i a més ells són molt... molt tancats amb el tema de compartir dades d'audiència.
I qui ha estat ara ja, que ja pots dormir bé, almenys per això, i que ja ha acabat, que ja has començat a sentir reaccions, bé, que hi ha dies que Twitter, sobretot quan va sortir, no, era allò bullia tots els dies. Què ha estat per tu el més interessant del projecte?
El més interessant per mi ha estat portar un equip a nivell de producció executiva i direcció i contingut, estar darrere de les càmeres, tot i que nosaltres ja estàvem supermentalitzats que això seria molt criticat, perquè és així, perquè no és un producte... O sigui, és un producte molt personal, molt especial, i entenc que et pot agradar o no et pot agradar. En general, jo... clar, què vols que em diguin a mi, no? Però tothom que conec o que m'han dit o que m'han escrit de perfils totalment diferents, a la gent li ha agradat. Vull dir, han entès el que volíem explicar, que era simplement doncs, distreure, fer-te riure i punt. O sigui, tampoc no és una cosa més profunda, no?
Ja, yeah. Marta, clar, perquè la sèrie...
Crítiques a nivell de premsa i tal, que, bueno, doncs que... És que jo també et dic que porto tants anys...
Ja estàs acostumada, no?
Al final dius, mira, també quan estava a Eufòria també criticaven el català, criticaven coses, i jo pensava, home, tampoc no és una cosa que et faci il·lusió llegir,
yeah.
però també dius, mira, si estigués a casa meva no em podia criticar, vull dir que fos fàcil estar exposat, saps què vull dir?
Ja, yeah, totalment. Clar, perquè la sèrie, aquest First Class, la veritat és que ha generat tant amor com odi, és una mica el que està explicant, no?, la Marta.
Sí.
Dius que t'esperaves ja aquestes reaccions, no? Però quina és la crítica, Marta, si vols compartir-ho amb nosaltres, que a mi està sorprès, que ha dit, ostres, això no m'esperava.
És que tampoc me les he llegit amb lupa, o sigui, me les he llegit en diagonal,
sí.
I jo crec que potser el que trobo de què més s'ha criticat és que potser el que tu t'imagines que és el projecte abans de veure'l és millor ricos i alta burguesia o alto nivell social, tot el dia de fiesta, i clar, a vegades veig que critiquen que això no és això, però és que precisament aquesta és la gràcia, no? Que no tracta d'això, tracta d'una actitud de viure, tracta de... O sigui, hi ha moltes coses... Nosaltres, el luxe forma part una mica de és un entorn d'aquesta gent, però també hem fugit d'exposar el luxe, com per exemple en altres projectes, com de la Georgina, que porta un Birkin, que és un bolso que val més de 12-15.000 euros. Cada seqüència porta un Birkin d'un color diferent. I hi ha molts personatges que tenen Birkins i hem dit, pues, no fa falta estar demostrando que llevas un bolso. Saps què vull dir? Detalls així. Però jo crec que la crítica més comuna és que potser no han entès el projecte.
Yeah.
A part de que et pugui enganxar o no enganxar, perquè hi ha gent que diu, jolín, hi ha gent que ha dit, jo estava flipant al principi, no em queia bé ningú, després tal, però m'he vist el projecte i m'ha agradat. Pues, per mi això ja és... Ja és. Al final el que importa és que et puguis distreure i que t'ho passis bé.
Jo crec que la pregunta que sí que ens hem fet tots, tothom que l'ha mirat, és si està guionitzat, si ells són així, si s'allunya molt de la realitat, tot i que hi havia una idea de per on es volia anar.
Jo crec que no hi ha hagut una informació a nivell de premsa d'explicar, perquè és veritat que és un petit Frankenstein aquest projecte, perquè primer que ho hem provat amb càmeres de cinema, amb equip de cinema, amb càmeres Alexa, que aquest format no acostuma a tenir aquesta factura. Després, és veritat que és una sèrie perquè hi ha trames, però està rodada en forma documental perquè no hi ha guions, perquè és real, perquè passa de veritat. Perquè si ve una tarotista, a la tarotista no li hem dit el que ha de dir. Si ve un dels crítics més importants d'Europa que té galeries, fins i tot a Austràlia i Nova York, a valorar els quadres d'un personatge, nosaltres no li hem dit el que ha de dir. Vull dir que hem plantejat situacions, però tot és, hem tingut molta honestitat de no manipular les coses i, no, i que sigui real. Llavors, mm. és veritat que, per exemple, els personatges m'ho diuen, que van pel carrer i tal, i molta gent els hi diuen ai, però que sou de veritat, pensàvem que no. Dic, és veritat que hi havia una mica de penedilla, de sí. saber molt bé què estàs veient, no?
Escolta, Marta, perquè tu els coneixies amb ells, eh? Amb sí, aquest no, grup d'amics, no?
Sí. Jo els vaig conèixer a través d'un amic meu de Madrid, justament, que a més són de Barcelona, o sigui, mira quina coincidència.
Sí.
I jo sempre deia, ostres, és que a mi em semblen molt especials, molt diferents i molt interessants. I a més vaig voler rodar-ho tot a Barcelona, menys l'últim episodi que anem a Toulouse, uh-huh. que també volia que el món sencer veiés Barcelona i traiem Santa Eulàlia, que és una botiga sí. mítica de tota la vida, a Rabat, al Majestic, a l'Hospital de Sant Pau, al Liceu, vull dir que jo també em feia il·lusió a retractar Barcelona, que és la meva ciutat i que...
I preciosa, no? Marta pregunta, us ho heu passat bé, el rodatge? Perquè dona la sensació de que, de debò, eh? O sigui, veient la docusèrie, que no heu parat de riure tota l'estona, no? Com ha estat aquest sí. rodatge?
A veure, jo he patit una mica més que ells perquè... Era com, va, no...
Ha estat fàcil o no? Perquè, clar, ells són totalment amateurs, vull dir, no? O sigui, totalment externs, no?, aquest món.
Sí, no? I a més hi havia moltes coses que ells potser no se sentien... O sigui, el dia anterior de rodar una seqüència era no em sento còmode amb això. I jo, sí. clar, sempre feia que ells estiguessin en una zona còmoda i no els forçava res, però, clar, un dia canviaven d'opinió d'una cosa. Vull dir que... El que més m'agrada d'aquest projecte a nivell personal, perquè, clar, molts d'ells, quan parlàvem amb les seves famílies i deien no, és que faré un reality per Netflix, tothom els deia, però per què et fiques en un reality? Què estàs fent? Mm. Llavors jo els vaig donar la meva paraula de que no els hi perjudicaria, no els hi afectaria la seva carrera professional. Llavors, tant tot el grup d'amics que surt, com el seu entorn, el seu entorn professional i familiar, tothom està molt content i amb això jo dormo tranquil·la, saps? Perquè jo no volia utilitzar-los per fer un show, tot i que després hi ha molta gent que diu ai, los veo i no los aguanto. Bueno, això ja no depèn de mi, però que, com s'han plantejat a l'hora de rodar, de plantejar els personatges i el muntatge, sí. els hem cuidat molt.
Aquesta setmana farà un mes, tot just de la seva estrena. Sabeu si hi haurà segona temporada o teniu intenció?
No ho sé, no tenim ni idea. Jo, si has vist el projecte, el deixo bastant tancat de la conclusió final de disfrutar de la vida i de que passar una mica de que digui la gent de tu, de disfrutar dels teus amics, que això és un viatge molt curt, estar aquí en aquest món i al final... És una petita injecció de dir, escolta'm, doncs sí, va, celebrem la vida, no? Mm. Però no ho sé, la veritat és que és el que et dic. O sigui, no vaig poder acabar d'assimilar quan vaig entregar l'últim episodi del muntatge, que el muntatge va ser, imagina't, perquè és un docu, hi havia molt material, molta cosa, i va ser molt, molt dur, que vaig començar amb eufòria i encara no he assimilat eufòria, que estic acabant una sèrie, vull dir que de veritat que tot he de digerir tot, vull dir, no
per tant, Marta, ho deixem obert, eh?
O sigui... temporada de First Class, si hi ha una segona temporada d'Eufòria, segur que sí.
Sí,
i si compten amb mi, no sé si hi haurà una altra temporada que també diuen que potser sí, de la sèrie que faig, vull dir que... Ai, no ho sé.
Ho deixem en obert, què et sembla? Segona temporada de First Class.
Ho deixem obert, sí.
Ho deixem en obert.
Que ells vulguin i que... Bueno, a veure, no sé.
Però escolta, Netflix t'ho va comprar molt ràpid per això, el projecte. Com dius, no?
Sí.
Hi ha alguna trama que diguis... Ostres, mira, m'hagués agradat enfocar-la diferent. És a dir, que la gent no ha acabat d'entendre, no? I havia d'anar per aquí. Hi ha alguna trama que diguis...
Ostres, només una, i és l'assistent del Manel, que és dissenyador.
Home, l'Àlex, sí.
L'Àlex és que... bueno, que fem una mica el joc de, com dèiem sempre, de la Paquita Salas i la Maui, no? De la... L'assistent desastrosa, que no és així realment. Però el que no he explicat bé, que m'he equivocat, és explicar i situar que els dissenyadors tenen tots tenen un assistent. És una figura que no és assistent de com el Golosina, com Lola Flores. És un assistent en el sentit de que se li diu assistent, però és un model que treballa sempre amb el dissenyador i que, a més, és estudiant de moda. O sigui, és com un becari. I què se li diu assistent? Llavors, aquesta figura dins del món de la moda, clar, jo com ho tinc molt normalitzat, perquè conec el Manel, a mi també des de petit, i sé com funciona això, doncs ho tinc, clar, ja ho donava per fet. Però sí que me crec que no ho... No ho vaig situar bé, perquè hi ha molta gent que diu però aquests dos estan liats. Dic, com que si l'Àlex a més li agraden les noies i el Manel es veu clarament que té una cita amb un noi. Però ha quedat una mica com no ha explicat bé de que no és que tingui un assistent, de que tinc un assistent que me trae el cafè. És que tots els dissenyadors, i inclús el Manel també va fer d'assistent d'un dissenyador en el seu moment.
Sí.
Vull dir que és com una part que existeix des de sempre en el món de la moda, i que potser no s'ha
acabat... De... Bé, jo ho he entès, eh? Vull dir, sí que es veia, no?, que era aquest rol, no?, que feia gràcia, però que no era com un... Que ja veies que no era real.
No, i al principi de tot ho diu, no? Sí. Ell i s'emprova la roba...
Sí, remarca moltíssim també la gran qualitat que té l'Àlex,
sí,
no? Vull dir...
Com diu, l'Àlex és un desastre, és el peor assistente del mundo, i el següent total que hi ha és que jo me reconozco con él.
Clar.
Igual, sí. Vull dir que... per molt que potser a vegades es ficava amb ell, després es ficava amb ell mateix. Vull dir que sempre estàvem al límit de no ser ofensius, almenys és el que m'he intentat.
Era la vostra intenció. Per cert, Marta, clar, la Marta Torné, l'esteu escoltant, la nostra pacient avui a la Xeslong, aquí al matí a Ràdio Estel. A banda de més notícia, ho estàvem dient també a l'inici, aquests dies, per haver contribuït a l'èxit d'un dels fenòmens musicals del moment. Queden pocs minuts de sessió aquí a la Xeslong. Un altre dia et convidem, eh? Que et tenim ganes de conèixer personalment. Tu quin creus... Quin creus que ha estat l'èxit? Perquè ha estat tot un èxit. I un èxit que heu compartit amb tantes generacions. Què és el que ha determinat el gran èxit d'aquest format?
És que jo crec que la clau
la clau
està amb la gent jove. O sigui, hem fet 75% de share de gent de 5 a 15 anys. Aquesta generació no posa la televisió. Aquesta generació consumeix audiovisuals a través de tablets, d'ordinadors i de mòbils. Llavors, el fet de que ells es posin davant de la televisió, juntament amb els seus pares, amb els avis, juntar una família sencera amb un projecte, jo crec que ha estat la clau, que no sabem per què ha passat, perquè, clar, també et dic que la direcció per part de Veranda, del Tono, o sigui, jo treballava amb ells amb Persona Infiltrada i per això he tingut la sort de que he pogut tenir l'oportunitat de presentar-ho, perquè ja treballava amb ells i tenim, a més, molta amistat. Però és que ells vull dir, s'ho han currat tant, són tan bons, han defensat sempre una televisió familiar blanca, podrien haver posat i tret moltes coses que no han posat perquè no era l'important. L'important era el bon rotllo. Jo, per mi, la primera cosa que em van dir és tu has de cuidar els concursants, has d'estar protegint-los, que a vegades em passava i semblava de la seva mare, i vinga, i tocar-los, i agafar-los, no sé què. Però sempre ha estat un plantejament exemplar que potser no estem acostumats a veure un talent doncs això, tan familiar i tan bonic, no? I després hi ha una cosa que és que el càsting és increïble. Jo no era conscient del projecte fins al dia que vaig anar a veure el càsting final. Jo me'n recordo aquell càsting que vam acabar com a quarts de 12 de la nit i vaig arribar a casa, que estava amb el meu marit que havia dormit, i jo el vaig despertar dient no t'imagines el que acabo de veure. O sigui, jo ja hi vaig veure que això era molt fort. O sigui, el talent que tenien tots, i a més, superjoves, representant superbé les noves generacions, amb el Joan, per exemple, cantant una cançó de la Maria del Mar Bonet, maquillat, amb les ungles llargues, o sigui, la llum, que és no binària, o sigui, que estava superben reflectida aquesta generació d'ara, i que a més l'aposta de TV3 a nivell de disseny de producció amb un plató, amb 12 càmeres, amb votacions en directe, amb actuacions, amb vídeos, amb connexions, amb un plató ple de públic que feia anys per culpa del Covid que no teníem quasi públic,
que s'ha ajuntat tot, no? Sí.
I bueno, o sigui, mira, hem tingut sort i són d'aquestes coses màgiques que passen i que bueno, doncs que has de donar les gràcies i disfrutar-ho, perquè és que
no pots fer res més.
Marta, mira, amb els senyals i horaris arribem a 2:15 i volem acabar avui aquesta chaise-long de la temporada amb música. Li tens una... no? Com... algú especial, no? Passem aquesta cançó, Marta.
Clar, Rufus és una... és un dels meus artistes... Bueno, de fet, el meu gos
es diu... Es diu Rufus, i de fet tens un llibre que també es diu així.
Sí, sí, i a més vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo i dinar amb ell, perquè va venir al Festival de Peralada i va fer una xerrada com la... bueno, la Laia, que organitza el Festival de Peralada, organitzava aquesta xerrada que havia de fer-la la Isabel Fuixet. Al final ella no va poder i va dir, vols que vingui el Roger? Perquè el Roger només parla anglès perfecte. I era també perquè jo el pogués conèixer. I vaig estar a la xerrada, vam estar dinant, i li vaig dir... Va, ell flipava quan li explicava que havia escrit un llibre que el meu gos es deia com ell, que tant, li vaig dir, et deixaré, perquè estàvem al mateix hotel, li, et deixaré el llibre a la recepció, perquè a mi em semblava molt friqui, no, amb el llibre, que feia vergonya. Llavors li vaig dir, perquè jo tenia un casament, a més, a 10 minuts d'allà, llavors no vaig poder anar al concert, però li vaig dir, et deixo el llibre i si vols me'l signes. Llavors jo vaig anar al casament, vaig arribar, imagina't, 6 del matí, i arribo a la recepció i dic, hi ha algun llibre per mi... del, o sigui, ha vingut el Rufus a tal, i em dona el llibre i efectivament em va posar. Wow. Love from the real Rufus.
Uau, Marta.
Quina enveja.
I em va fer molta, molta, molta il·lusió. Sí.
Marta Torné, ha estat un plaer. Gràcies.
Igualment. Per...
ja, amb aquesta conversa a distància, però t'hem tingut molt a prop. Per cert, ara ens has explicat, no, que estàs enmig d'aquest rodatge de Los Protegidos, no, a Madrid, però tens segur...
Bé, ja acabo. Que
no... Escolta, però segur que tens ja nous projectes a la vista, no, Marta? Perquè això és no parar.
De moment necessito descansar. Yeah. Tinc nous projectes, però necessito almenys tornar de vacances. I és que he d'assimilar tot i també tinc una edat, eh? O sigui, tant viatge a Barcelona, a Madrid, i tant de lío també, al final... necessito descansar una mica.
Doncs vinga,
la mana,
t'ho mereixes. Que passis un fantàstic estiu. Marta, ja parlarem sí, la temporada que ve. Una abraçada.
Un petó molt fort, merci.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts finals. feina per arribar al final del programa d'avui. Fa una estona parlàvem de com desconnectar durant les vacances. De fet, portem tota la setmana,
gairebé. Pensant-hi, sí,
perquè
sí.
Perquè ja les tenim aquí, qui toca. I ara descobrirem, res, en uns minuts, una proposta que potser també ens ajuda això, doncs, a relaxar-nos més a cara a l'estiu. Si més no, una proposta curiosa.
I molt diferent, sí, perquè es tracta de passar a l'acció. No et diria que cops de destral, però sí llançant destrals o destrossant mobles i electrodomèstics, com per exemple un televisor. I això ho podem fer a l'Axerum de Vilanova i la Geltrú, un espai original, molt original, creat això per passar-nos-ho bé i per descarregar la nostra ràbia acumulada. I saludem un dels seus propietaris, l'Albert Soler. Molt bon dia, Albert.
Com esteu?
A veure, explica'ns, d'on surt aquesta idea de crear Axerum, que nosaltres puguem tirar destrals en una diana, com si fossin dards, o entrar en una habitació, tots protegits, amb la granota, com una mena de cas, sabates especials, i començar a destrossar coses.
Doncs mira, aquesta idea nosaltres vam dir del sector de l'oci, de l'escape room, i sempre estem innovant, no?, i estem buscant diferents activitats, llavors vam veure aquesta activitat als Estats Units, que era molt famosa i tal. Llavors, el meu germà, que és un dels socis de l'Axerum, va fer un viatge a Canadà, va visitar el primer llançament d'astrals que va obrir en tot el món, i a partir d'aquí pues, ja vam començar pues, a bueno, vam trobar un local que s'adaptava bastant amb la idea que teníem nosaltres. Llavors, a part de tenir les cinc pistes, pues, vam veure aquesta activitat de l'habitació de ràbia, que l'havíem vist als Estats Units i Japó, que estava, bueno, allà funcionava bastant. Aquí vam veure que no hi havia cap, i vam dir, ostres, que raro, no? Algun dia, amb la gent estressada que està i la gent que vol activitats així bastant diferents, no?, i troba l'adrenalina i tal, i bueno, vam començar amb això. Vam dir, bueno, muntem l'habitació aquesta i mira, pues, si fem un parell de grups a més, pues mira, pues ja està bé, no?
I està funcionant? O sigui, de veritat, quan està diferent la gent quan entra i ha tirat destrals o quan entra a l'habitació a la ràbia i comença a destrossar coses i després surt?
Sí, sobretot és, per exemple, amb les destrals, que al principi crea una mica de frustració perquè veuen que no claven la destral a la diana, però bueno, per això necessites un 10 minutets, així que hi ha un instructor que us explica com llançar correctament i tal, i llavors ja, quan ja comences a clavar la diana a l'astral, ostres, quina alliberació, no?
Teniu un perfil de client de, no tant de la destral, sinó de l'habitació de la ràbia?
De l'habitació de ràbia, sobretot empreses, parelles, però sí que et diria que el 80% del públic que tenim és femení.
D'alguna edat en concret, franges d'edat?
Jo et diria potser de 30 amunt, de 30 a 50 a la mitja.
I doncs ho apuntarem, perquè donem el perfil. Mercè, jo crec que podríem anar-hi i sortir ben desfogades. Sí, sí, sí. Perquè què és el que podem destrossar?
Pues mira, es pot destrossar des de plats, ampolles, tasses, ordinadors, teclats, impressores, congeladors...
I ho destrossem a pèl, tirant-ho al terra contra la paret, o hi ha objectes que ens ajuden en aquesta...
Per les opcions. O sigui, tenim una taula central, que és de ferro, llavors pots trencar els objectes directament contra aquesta taula, o pots tenim una diana dibuixada a la paret, que també es poden trencar doncs, els plats o les ampolles, i si no, després tenim barres de ferro, tenim algun pal de golf, algun bat de béisbol...
Recordem que la gent va protegida, eh? Que es posa una granota, sí. Un calçat especial, una mena de casc que té la cara protegida. Podem portar objectes de casa? Aquí comença la gent a l'estudi en veu baixa, però fan preguntes.
Sí, sempre i quan no siguin objectes molt grans. Per què? Perquè sí que hi ha moltes hores de feina que destinem a la setmana amb tot el tema de la recollida de materials, de reciclatge... Llavors, però si són objectes petits o algun record que algú es vol desfer o així, doncs no hi ha cap problema. Ei, hi ha vingut gent amb fotos o...
Amb fotos.
O algun... Clar. A l'universitat...
Déu-n'hi-do.
Bé, doncs, ja ho tenim apuntat, l'Axerum, a Vilanova i la Geltrú. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Vinga, va, que recollim ara del tot, Déu-n'hi-do, aquesta proposta. I que ha dit que majoritàriament dones.
A partir de 30 cap
amunt. A partir de 30, mira. Maria José Mendoza, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Àngel de la Xarxa?
Molt bé.
Què ha passat? Què s'ha convertit viral les darreres hores?
Doncs
l'entrevista a Pere Aragonès aquí al matí a Ràdio Estel.
També.
Això, sens dubte.
Això, sens dubte. Doncs mira, el primer s'ha de dir que aquest dilluns va ser l'aniversari de l'Elsa Pataky, que va fer 46 anys, i el seu marit, que ja sabem tots que és el guapo Thor, Chris Hemsworth. Què passa? Doncs que va penjar una foto al seu Instagram dels dos amb el pastís i posava Feliz Navidit Elsa. Bueno, una conya, vale? Que li
una
va fer...
Interna, no?
I ell va dir doncs que el seu nivell d'espanyol havia millorat molt.
Ah, mira, molt
és
bé.
És evident.
Sí, de feliç aniversari.
Quants anys va fer la Pataky?
46.
Perdona, 46. 46, sí, sí. I què sí. més, i què més? A veure.
I també rememorem avui que el 1974 Amparo Muñoz va ser la primera i única espanyola coronada com Miss Univers.
Molt bé, i suposo que les xarxes també s'han fet ressò, no?
De... També, de tot.
Maria José Mendoza, què? Alguna cosa més per acabar?
Bueno, o... també fa anys Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, que va sortir el 2007, la setena i última entrega de l'obra de J.K. Rowling.
Carai, tu, doncs mira, felicitem a tots els protagonistes avui a les xarxes socials. Moltíssimes gràcies, Maria José.
A tu sempre també.
Cuida't moltíssim i t'escoltem a les 8 a Camins. Però abans de marxar, ens queda gairebé el més important de tot. Què, no t'ho esperaves, això, Jarque?
No, carai, quin honor. Vinga. És que també, més, és una efemèride. Avui, que és el Dia Nacional de Bèlgica, Tanton, el belga, diguéssim, més conegut i més famós, que treballava, ho heu sentit a les dues pistes, de periodista, era reporter. Per tant, tots els que hagueu respost correctament, entreu al sorteig de demà, que és el darrer sorteig, amb molts nervis a l'equip. Última cistella que aprovo de la temporada.
Qui li tocarà aquesta darrera cistella de temporada?
No ho sabem.
Afortunat, molts o afortunada.
O afortunada. Hi ha molts candidats i moltes candidates aquesta setmana. Hi ha moltes ganes de cistella.
Mira, Harker, d'on t'has assegut tu ara mateix?
Sí.
Si has assegut Pere Aragonès.
No m'aixecaré, doncs.
No ho facis. Si us heu perdut l'entrevista, que fàcil que ho teniu. Podeu recuperar-la a la pàgina web. En Pol Marçal l'ha entrevistat aquest matí en aquest programa, el president de la Generalitat, que ha donat tants titulars que no us la podeu perdre, eh? Nosaltres ho hem de deixar aquí demà més. Demà serà el darrer dia de temporada. Us estem preparant un programa especial, ja ho diem, directament. Hi haurà moltes curiositats, Marta. També hi haurà diverses taules. Sabeu que durant tot aquest any us hem acompanyat amb la taula... Hi haurà taula de negociació, també? Mira, parlant de l'Aragonès. Hi haurà taula de diàleg?
Taula d'avaluació, em sona. Però que riurem molt, eh?
Ah. Doncs no us perdeu el darrer programa de la temporada. Com sempre, de moment, ha estat un plaer acompanyar-te en aquestes hores de dijous, però demà ens hi tornem a posar, com sempre, com diem, a les 8 del matí, en Pont Marçal, posarà el dia amb solfa i després la colla del magazín. Ara us deixem amb Ignasi Miranda i els Sense Distància, que acabeu de passar un fantàstic dijous. Fins demà.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.